Hi ha persones que habitualment no practiquen, però que els agrada escoltar els monjos cantant les laudes. Aquesta pregària comunitària, resada amb unció, els acompanya. Potser algú li porta records d'altres temps. Potser a d'altres els toca el cor. La vostra ajuda ens és més necessària que mai per continuar fent-ho possible. Telefona al 93 409 27 70 o bé informa't a radioestel.cat o a catalunyacristiana.cat. El Papa convida a viure la Quaresma sota la llum de la misericòrdia. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana analitzem el missatge del Papa per aquesta Quaresma. El que jo vull és amor i no sacrificis. Les obres de misericòrdia en el camí jubilar. Un temps per examinar el camí de la pròpia vida i per escoltar el crit dels pobres.
Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Pelegrinatge jubilar a Roma, amb el Club Més Amics. Del 23 al 26 de febrer, vine amb nosaltres a l'Audiència Papal i descobreix també la Roma barroca, així com les més velles basíliques, les vistes panoràmiques de la ciutat i tots els tresors de la ciutat eterna. Del 23 al 26 de febrer, pelegrinatge jubilar a Roma, amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 3 minuts i mig de 2 quarts de 8. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. La vida política és servei al conjunt dels ciutadans, a la societat. Ja sabem que no és la màquina de les solucions per a tots els àmbits de la vida, com si fos una mena de fada administrativa que ens ho dona tot, però sí que és una instància de treball públic a la qual hem d'exigir generositat, eficàcia i també assumpció de responsabilitats quan calgui. Aquest últim punt, el de les responsabilitats, és el que ha fet els darrers anys que els ciutadans s'hagin distanciat en general més dels dirigents i els partits polítics. L'exemple més recent d'una exigència perquè s'assumeixin responsabilitats és l'espectacle organitzat per l'Ajuntament de Madrid en què es va poder veure divendres passat dins les celebracions del Carnaval a la capital de l'Estat uns titellaires que representaven, entre altres coses, la mort violenta d'una monja i un crit de suport a una organització terrorista rebatejada, per dir-ho així, amb el nom d'Al-Qaeda. Tothom, sense excepció, ha reconegut que l'espectacle no era per a nens que hi eren veient-lo, ni per exhibir-lo en la via pública, com es va fer. i l'actuació policial i judicial per enaltiment del terrorisme amb persones ja empresonades ha generat més discrepàncies en les valoracions socials i polítiques. Més enllà dels fets, sense entrar en possibles càrrecs penals, caldrà, això sí, que s'assumeixin responsabilitats per error, per omissió, i afegiríem, o bé per distracció, pel que sigui. Tota aquesta petita reflexió serveix igualment per a aquells presidents, ministres o consellers i dirigents de partits polítics que han tingut molt a prop, aquests anys, fins i tot en alguns casos com a mà dreta, persones que han actuat sense ètica o han ficat la mà a la caixa. Aquestes persones que han caigut en la corrupció, sense voler fer ara cap judici paral·lel, han tingut conductes que mereixen tot el rebuig i alhora requereixen que hi hagi una responsabilitat en les cúpules. Malauradament, com sabeu, a Espanya en general no hi ha la cultura de la dimissió o de l'assumpció de responsabilitats perquè, com ja hem dit, no és en cap cas cap reconeixement de culpa, sinó simplement de la mateixa responsabilitat pública. Esperem, això sí, que aquests fets, els de la corrupció d'uns i altres, no condicionin ara els necessaris processos de diàleg per a la governabilitat, ja que els partits i els seus dirigents, siguin amb la iniciativa del PSOE o sigui amb la del PP a nivell estatal, han de parlar de projectes i propostes per al bé comú, no pas d'allò de jo sóc més net que tu o tinc un programa de govern millor que el teu. Comencem la nostra conversa. Ens acompanyen avui en el Mirador el periodista Daniel Arasa, que és el president de la plataforma per la família, Catalunya ONU. Em sembla que ho diem bé, no?
Efectivament.
Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Va començar el 2014, però ara ja no es diu 2014, diguéssim, no?
Va començar el 2012, de cara al 2014, però des d'aquell moment, passat el 2014, ja s'ha canviat per tal de que és una plataforma estable.
Celebrem de tenir-lo amb nosaltres avui, en aquest vespre del dilluns, dia 8 de febrer. També és amb nosaltres el senyor Jordi López Camps. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi López Camps sempre ens agrada dir que és un jubilat jubilós, eh?
Exactament, igual que el Daniel.
També el senyor Dalí Nadas és un jubilat jubilós, però fa molta tasca social,
jubilosos,
també.
Igual... Diria jubilosos, i que segueixen treballant per coses positives.
I tant que sí, i tant que sí. Bé, què pensen del que ha passat, si els sembla, comencem per aquest tema, a Madrid, amb aquest espectacle, i tenint en compte que aquí ens acompanya un representant d'entitats familiaristes, em sembla que és important també valorar i reflexionar sobre això, no només per Madrid, sinó perquè no passi a altres llocs, també.
Bé, jo aquí diria una cosa. Primer, quan vostè ha fet la introducció, que ha parlat del sentit de responsabilitat de la política, podem ampliar tot, i és veritat això. Però jo diria que un aspecte com aquest, molts altres, hem d'aplicar el mateix nivell, la mateixa forma d'actuar en tots els casos. Imaginem que aquí hem dit aquí, vol matar una monja i, a més, paraules d'enaltiment d'un terrorisme claríssim. Si en lloc de dir matar una monja, digués matar a un jueu, no tinc res, matar a un musulmà, matar a un negre, matar a una dona, vostè hagués vist el merder que s'organitza a Madrid, entre tots aquests partits, entre la senyora Carmena, començant pel principi, si antisemitisme, si racisme... Però com que una monja, és igual, un capellà, un catòlic, un creient, un cristià, és igual, perquè ens hi hem acostumat, a aquestes coses. Per tant, diem a mi, cal que en aquests aspectes, primera, com a element general, que s'assumís la responsabilitat com si hagués sigut una altra cosa d'aquest tipus. Perquè no digues que s'han vist l'Institut de la Dona, Israel, movent-se. Segon aspecte, de cara a nens. Si estem dient, entitat familiarista o familiar, si estem dient que hem d'educar els nens, que estem parlant de contínuament de tolerància, de respecte, de cuidar, com és possible que això si pugui ser acceptat i, per exemple, la responsable de cultura de l'Ajuntament de Madrid no hagi fet un pas seriós, probablement, en la dimissió. El que passa que aquests que sempre demanen la dimissió dels altres, ells no dimiteixen mai.
Potser aquí prediquem l'exemple, no? També quan es demana les dimissions d'altres. Senyor López Camps.
Comparteixo en part el que diu el Daniel, que fins la part final de la dimissió jo potser no la veuria, perquè és que, clar, al final el responsable polític de cultura de l'Ajuntament de Madrid, home, sí, se li pot haver passat un gol, però Vull dir que entre ell i el que fa la contractació d'hostitallaires deu ser una cadena molt llarga.
Segurament. Jo penso... que aquí em referia que ells demanen, en qualsevol situació, aquest tipus de...
No, no.
Demanen sempre dimissions dels altres, jo, encara que sigui ben llunyà, no?
Jo estic en contra d'aquesta petició sempre in extensum de dimissions, perquè les coses tenen una cadena lògica i, per tant, el responsable polític, si de cas... Li hem de demanar la dimissió per raons, diguem-ne, de política cultural de l'Ajuntament de Madrid, però no per aquest espectacle concret. Jo anava a mirar perquè hi ha una cosa que m'agradaria saber. Si l'espectacle era de titelles per nens o era de titelles d'adults. Això no ho sé.
El que sí que se sap és que hi havia famílies amb nens mirant-lo. Això sí.
No, el matís és important, ho dic, perquè és que la meva filla fa titelles. És titellaire. I aleshores una mica conec que hi ha unes titelles que són estan sempre molt orientades a ser un espectacle per gent adulta, i per tant que els continguts que proposen doncs l'adult els ha... I a més són molt pensats perquè els relabori l'adult. L'altra cosa, espectacles per nens, que és una altra història.
Si fos aquest el cas, que era per adults, potser aquí el gran error és qui no va informar adequadament del destinatari d'aquest espectacle.
Aquesta és una derivada que en l'espai públic cal tenir molta precaució, perquè si és un espai públic, per tant, vol dir obert, i pot anar-hi tothom.
Unes festes populars, com són el Carnaval.
Pues cal vigilar, perquè si és un espai que va dirigit a adults, doncs que no es colin nens. Què per televisió fan aquestes suposades franges horàries que preserven... Bueno, que és relatiu, perquè...
Caldria parlar si es compleixen, no?
No, no només si es compleixen, sinó que propostes que fan a la televisió amb horari aparentment d'infantil són tan desastroses com les que els nens en teoria no poden veure. Però aquesta seria una qüestió. L'altra qüestió és el jutge. El jutge que ha decretat... És un personatge com bastant peculiar. Jo recomano que algú s'entretingui a buscar la informació que corre avui sobre el senyor Ismael Moreno Chamarro, que és el jutge. És el mateix jutge que ha impulsat la demanda contra l'Associació Catalana de Municipis i contra l'Associació de Municipis per la Independència i la ANC per delicte de sedició. I és un jutge que, si algú s'entreté a mirar les hemeroteques, doncs té un historial com bastant curiós. I curiós és que abans de ser jutge va ser policia, i, bueno, doncs hi ha tota una història d'una detenció o d'una acusació il·legal que està en les hemeroteques dels diaris i també es pot mirar. És a dir, que també el personatge potser ha agafat amb un excessiu rigor i en l'auta d'acusació d'aquests nois els acusa, entre això de les titelles, de tenir un llibre que es deia Contra la democràcia, llibre que està editat sense cap problema. És a dir, que la llibertat de pensament, doncs...
Clar, abans del tema del jutge, que això podria ser discutible, però en tot cas tampoc ens ha de condicionar per de cara a demanar que es faci justícia. Si aquest jutge altres vegades ha fet coses discutibles, aquí, si actua bé, doncs benvingut sigui.
Sí, sí. No, possiblement, ja que sé... Jo diria que fins i tot, d'un costat, perquè s'ha d'exemplaritzar. I en segon lloc, perquè, segons com, no hi ha que fer publicitat excessiva a gent que fa coses d'aquestes, no el jutge, em refereixo, a vegades s'ha de ser potser més moderat en l'aplicació de possibles sancions. Perquè a vegades diria, el que aconsegueixes possiblement és l'invers, no? Pot donar-se el cas. No tinc capacitat per saber exactament, perquè no coneixo un prou detall, el que van dir i de més, bueno, excepte les dues idees que han sortit, que a vegades també hem de ser molt... Jo que conec la premsa sé que a vegades surt algo cridaner de dues frases que queden descontextualitzades, no? Però hi ha que veure. Però d'entrada, un jutge també ha de tindre unes posicions, diria a mi, moderades a l'aplicar la llei, perquè a vegades, en primer lloc, perquè pot ser contraproduent, i segona, perquè al final aconsegueixes fer-los publicitat en aquells que volies, diem, castigar.
Clar, aquí el gran focus també de discussió és si és proporcionada la presó per enaltiment del terrorisme a un fet que era un espectacle de titelles. No són uns senyors que han anat a fer un discurs i han dit això. És a dir, que també...
Sí, bueno,
Només ho poso en interrogat.
Sí, sí, però, bueno, com a espectacle, vulguis o no, també transmets continguts i també transmets ideologia.
Pots caure en un enaltiment, encara que sigui per omissió.
Sí, a veure, jo penso que pel que he pogut llegir dels continguts és d'un mal gust i d'una poca sensibilitat, perquè hi ha molta gent ferida pel terrorisme i, per tant, el que cal és honorar la memòria dels morts i respectar la memòria dels seus familiars que tenen patiment per això. I, per tant, és de molta mala solidaritat i inoportunitat fer un espectacle amb aquest contingut. Però, bueno...
I jo li afegiria, senyor López Camps, molts cristians sensibilitzats davant la persecució que patim en molts llocs del món, com perquè a sobre doncs, insinuïn, no?, una monja
no sé,
que pot ser...
Jo no sé si només eren els que mataven o perseguien, eren cristians. Si hi havia altra gent, també. Això no em queda clar. El motiu de l'escarni, quin era?
Jo no conec.
Tots coneixem aspectes parcials aquí. Hauria anat bé que hagués vingut alguna persona que hagués vist l'espectacle o que el conegués.
Home, el que sí, jo crec que com a línia global, és que la burla, el sarcasme, hi ha que anar molt de compte com s'utilitza. Perquè això és molt perillós, perquè, a més, quasi sempre tendeix a ferir sentiments. És a dir, no és només una exposició intel·lectual o racional que fa que se pugui ser crítica amb el que sigui, també l'Església, el cristianisme, com en tot. Però convertir-ho això en burla, això fereix de forma molt directa les persones, com ara deia López Camps, deia, home, escoltem, les persones que han tingut morts per terrorisme, això és tremendament impactant que es faci això, no?
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa, i l'exdirector d'Afers Religiosos, entre altres coses, de la Generalitat, Jordi López Camps. Parlem, si els sembla, del procés per negociar un pacte d'investidura o per la governabilitat al govern espanyol, una situació que tenim en la política espanyola molt incerta, diguem així, no? amb molts interrogants també. Això sí, amb un canvi els últims dies, i és el del candidat proposat pel rei, que és Pedro Sánchez, el candidat socialista, amb un escenari en què ho té difícil, també. De moment.
És que a mi, parlar d'aquests temes...
Potser no cal que ens allarguem gaire, senyors.
És que això és el dia de la marmota, això. I això anirà passant, perquè, bueno, avui, amb aquest document, també, que aquí se'ns parla de... que ha proposat el PSOE...
Aquesta és la notícia d'avui, un document...
Un document que surt i a les dues hores han de modificar perquè diuen que han tingut una... Home, és una... Qui vol negociar una mica seriosament no pot tenir aquests errors de fer un document que després es fa una mica de xirigota, ja que estem en Carnaval, sobre la xirigota del document, que es parlava d'una cosa que igualia les tesis del PSOE sobre el tema de l'Estat federal, que després des d'aquí han de dir que no, que ha estat un error de picatge. Home, tot és una mica més seriós. Jo penso que no se'n sortiran. I jo diria que, bueno, que poden estar debatent, però que en principi són dos, una persona al centre, com és el Pedro Sánchez, que intenta posar d'acord sol i lluna, i això serà molt difícil, i mentrestant el Partit Popular les veu venir. Jo no penso que ningú tindrà capacitat de fer un acord, una majoria de govern. Assistirem a un espectacle de llargues negociacions, llargues tertúlies, llargues converses, llargues cròniques en els diaris, i la cosa seguirà empantanada. I, bueno...
Podem dir que és positiu que ho intentin. No sé si ho estan fent bé o no, però que ho intentin és positiu.
Jo crec que sí. O sigui, a la política, en bona part, és escenificació. Una part molt important. És teatre, per dir-ho d'una forma. És veure o fer veure que una cosa... Que el Sánchez... Que Pedro Sánchez intente fer això, a mi em sembla bé. I, d'entrada, em sembla bé els intents que està fent de contactar amb nosaltres, que és una mica, com deia ell, aigua i oli, el qual és bastant complicat, no? I, fins i tot, si ho aconseguís, fa molt difícil pensar que després fos un govern mínimament estable. Si havia de tindre els suports parlamentaris gent tan heterogènea, inclús enfrontada. Però, d'entrada, em sembla bé. Ara, concretament el document d'avui, quan s'analitza a mi una mica, diu, escolti'm, això, una mica el que ha dit Jordi ara, això està fet a correcuita, per tal de dir que fem una cosa i que presentem i tal, agafant trossos d'aquí i d'allà, del programa del PSOE, de tant no sé què, i al final dius, escolti'm, què aporta això? Tenint en compte que en les negociacions, perquè siguin efectives, normalment el que interessa és que hi hagi poc soroll. No, una negociació, per exemple, el que ha de ser és, han de fer veure coses d'aquestes, presentar-les, però en el fons el que ha de funcionar és el feeling entre els líders, el parlar, les comissions que treballen i tal. Resultats. Primer element, això mateix que hem dit que han tingut que canviar. Això és greu perquè és un element substancial, perquè desautoritzaven una part del que els havien dit. Segona, el tema de l'estat federal, que ha sigut un dels elements clàssics i bàsics del programa del PSOE. Resulta que aquí hi ha l'endès que ha feinat els mateixos. Sí, això, que ja queda molt curt. Ells saben que ja queda curt, però almenys una part del catalanisme tal, ja queda supercurt, si a més el descafeinen, ja no té cap possibilitat en aquest sentit, i sembla que tampoc pot acceptar-ho els de Podemos, perquè ells anaven, en tot cas, a demanar que es pugui haver un referèndum. No sé de quina manera, perquè aquests també belluguen una mica, però que pugui haver això. Per tant, ja no és acceptable. I, per tant, sembla que està bastant difícil que això pugui arribar a bon terme, però, de totes maneres, l'intentar-ho de fer. Diria, era bo que presentés un document? Jo diria, era bo un document. Està fet a correcuita? Em sembla que sí. És prou seriós? No.
Aquí no ens enganyem. Les possibilitats de Pedro Sánchez passen per alguna mena d'entesa o de pont amb Podem i amb Ciutadans, és a dir, que sigui una mena de tripartit. Altres opcions són més complicades. Abstenció del PNB, d'Esquerra Republicana o de Convergència, a part del terrabastall intern que podria provocar això en el PSOE, pel perfil d'aquestes formacions.
Té molt i molt i molt difícil, perquè mateix hi hem vist uns quants barons d'aquests del PSOE en setmanes, en dies passats, el no acceptació d'això. I segons que si ells passa en algun aspecte, concretament en el de Unitat d'Espanya, el PSOE, això és un terratrèmol.
Aquí l'única sortida que hi ha, que hi hauria, em sembla, tampoc ara recordo exactament la suma, però, sí. No, però seria un acord del Sánchez amb un dels dos i a l'altre que adoptés l'estratègia dels d'Esquerra Republicana amb el govern del Mas. Uh-huh. És a dir, compromís, però des de fora. Jo penso que això sí que superien els números.
El PSOE amb Ciutadans són 130, és poquet, però sí que és més que el PP sol, ja. És una miqueta més que el PP sol.
I si els altres s'abstenen, però s'estenen no només amb la votació, sinó és un pacte de suport a la legislatura, però des de fora, pactant puntualment, és a dir, amb un exercici de la política molt, molt fina, doncs es poden aguantar. Pactin qui pacti, l'altre sempre estaria obligat a estar des de fora donant-hi suport.
Sí, sí, però és una possibilitat.
És molt difícil. Jo penso que només pot ser viable si fos en un moment de transició, és a dir, per una legislatura d'un any, o d'un any i mig, escolti'm, anem a unes quantes accions, etc, però per mantindre 4 anys de legislatura, això no ho veig viable, d'altres coses, perquè la mateixa supervivència com a partit important del PSOE, la mateixa supervivència com a partit important de Podemos, està en una reivindicació i un presentar el que les seves bases, per exemple, han defensat en Podemos. Si Podemos adopta una posició molt moderada, diguem-hi, respecte al PSOE, el propi Podemos comença a igualir-se i pot tindre moltes dificultats. I Ciudadanos, diguem-hi, alguns el Consell Marca Blanca del PP, jo no crec que sigui així, però sí és cert de que segons quines posicions de recolzament faci el PSOE, en unes noves eleccions, els seus vots se'n van cap al PP, una gran part d'ells, no? Per tant, són partits que lluiten per la seva supervivència, també, a més d'això. I, per tant, les dificultats s'incrementen segons com pacten.
El pacte és una mica de política en sortida, seguint el símil que el Papa Francesc deia. Església en sortida per ferir-nos, a vegades els partits també han d'arriscar, encara que es fereixin electoralment, no? Han d'arriscar pel bé comú.
Però, clar, un pacte PSOE-Ciutadans, si governen bé, qui surt perjudicat és el PP, que la gent veurà que el vot útil ja no és PP, sinó Ciutadans.
Sí. És a dir,
podria ser, evidentment, però precisament com que jo tinc la impressió de que no és possible pràcticament un govern que funcioni bé, és a dir, precisament en la meva opinió, i això que jo al senyor Rajoy no li tinc especialment estimació, crec que la continuació en temes, sobretot els econòmics, altres aspectes, jo crec que ha sigut un desastre, temes econòmics, tot i que les crítiques del senyor Rajoy és el que garantitzava davant de recuperació econòmica, i amb altres crec que no es garanteix ni molt menys la recuperació, que ja és difícil en si mateixa. No?
Per completar...
La part econòmica, Hi ha altres aspectes que en podríem parlar a banda.
Per completar això de les sumes, PSOE i Podem, amb les seves marques, sumen 159, que en aquest cas sí que és una xifra important amb l'abstenció de Ciutadans, però clar, Ciutadans tampoc ho posarà gens fàcil, no? Si hi ha Podemos al govern. Clar, que seria una altra història.
No volen saber res, i és lògic.
Però tant...
Difícil escenari.
No, però sembla que l'escenari, si hi ha algun que és més possible, és PSOE a Ciutadans.
Sí, sí, sí. Bé, senyors, ens queden 5 minuts. Recordem, amics oients, que avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'exdirector de Fer Religiosos, Jordi López Camps, i amb el periodista Daniel Arasa. M'agradaria comentar el tema de les denúncies que s'han conegut aquests dies contra un professor que havia treballat fins a l'any 2011 a l'escola Marista Sants Les Corts. Casualment, aquí al costat d'aquesta casa de Ràdio Estel, divendres ens acompanyava precisament un germà marista, Lluís Serra, que explicava clarament el contingut d'un primer comunicat de l'escola i de la institució dels maristes. Avui hem conegut un altre aclariment també de l'escola que ho diu, ve a dir, encara que no siguem aquestes paraules, que el fet que no s'hagi conegut el cas no vol dir que s'hagi encobert. Potser aquesta és la clau del tema, no? Perquè alguns parlen d'encobriment per part de l'escola, i potser aquí és on més s'ha d'aclarir aquest fet. Un professor que treballava allà, un professor laic, que és acomiadat immediatament, es diu la data, a més, el 7 de juny de 2011, i el 14 de juny l'escola presenta una denúncia a la Fiscalia contra el professor, a part de les denúncies del pare i altres que han vingut després. Sí.
Bueno, en primer lloc, o sigui, l'actuació fonamental no és, efectivament, la publicitació, sinó l'actuació davant de la Fiscalia, davant de les institucions. Si l'escola ho ha fet davant de totes les institucions que havia de fer, per lo que jo he llegit, no ha fet davant de tot, no havia, diguem-hi, donat a conèixer a totes les institucions que calia, segons he llegit. No sé si això és cert, però si és així, ha fallat en aquest aspecte. Això sí, el que no tenia per què era publicitar-ho.
Clar.
O sigui, dir, no, escolti, mira, públicament fem una escolta. No, això no cal. Segona, és greu que hagi passat això. I que ara hi ha noves denúncies, pel que sembla. Cal que aquestes denúncies siguin analitzades i estudiades molt bé, perquè també sabem, no dic en aquest cas, també sabem que, com va passar en casos de pederàstia, de sacerdots i tal, que després el munt de gent s'hi apunta, saps per què? Fins i tot perquè alguns veuen diners al darrere, saps? No dic que es produeixi en aquest cas, però en casos d'aquests d'acusacions, 20 anys o 30 anys després, hi ha algun advocat o algú tal que ha mogut gent, i escolta, això, tal, i que després que demostren que no és així. I després, per tant, el que hagi passat, la sanció corresponent, evidentment, a les persones afectades...
És un crim, la pederàstia és un crim, exacte, això ho diu el papa i ho diu tothom.
Si el col·legi té la responsabilitat, que l'hagi d'assumir, la part que pugui de responsabilitat. També que no sigui jutjat abans de que, diríem, que es pugui saber amb seguretat el que ha passat, i, diríem-hi, i després que tendia que no considerar com a total dir la culpa és dels maristes. Culpa no dels maristes, com ho podria ser el col·legi, i possiblement tampoc. Per tant, el que hem de fer és saber qui és el veritable responsable, no posar responsabilitats en un cas a una institució religiosa.
Senyor López Camps, breument. Tinc
alguns dubtes. Una, què va fer la Fiscalia el 2011? No, un cop té la denúncia, què fan? Arxiven el cas o... És que ho desconec, eh? No,
per ja, això... Sí, en tot cas, aquí el que s'ha fet és... No s'ha arxivat, no tenim constància que s'hagi arxivat.
Anava
no,
fent el seu tram-tram.
Anava fent... Jo, vaja...
Pues, home, si és així, és una mica greu, no?, que des del 2011 al 2016, són 5 anys, que s'ha perdut en el LIM. Primera qüestió. Segona qüestió. Una mica, com deia ara el Daniel, de cop i volta sorgent que una persona, un exalumne, que ara té 58 anys... Bueno, això en el temps no coincideix en el primer cas de la denúncia amb el que pugui dir aquest senyor. És a dir, ara una mica es pot fer bastanta barreja de problemes que són molt importants. I tercera consideració és que a mi em recordo una pel·lícula que he vist d'aquests dies, que és Spotlight, que en fi, que és que sembla que el guió de tota aquesta notícia l'hagin tret d'aquesta pel·lícula, o la pel·lícula l'hagin tret, que és el cas lamentable que va passar a Boston amb una situació similar. És a dir, bueno, jo diria que a partir d'aquell cas l'Església va actuar amb molta fermesa. Jo crec que els germans maristes també ho estan fent ara i que, per tant, que no confonguem, que no de nivells de crítica i d'anàlisi.
Precisament l'Església té molt clar que si algunes coses s'han fet malament en temps passats, això s'ha de revertir, s'ha de canviar radicalment. I a més, ja ho deia Benet XVI, si cal, davant la justícia ordinària. És a dir, que si l'Església no arriba a tots els processos canònics possibles, doncs amb la justícia ordinària.
Ha d'anar a la justícia ordinària.
Naturalment. En el cas de l'Església, també amb els propis canals, si n'hi ha, però sí. La justícia ordinària. Senyors, ho hem de deixar aquí, no hi ha temps per més. Un altre dia, senyor Arasa, parlarem de l'Ebre. Molt important, això.
Sí.
Gràcies, Daniel Arasa i Jordi López Camps. Fins la propera. Bona nit.
Bona nit.
Ara, de seguida, la veu de Càritas.